Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda
con él. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda i molt bon dilluns. Comencem una nova edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquest inici de setmana on se'ns ha tornat a tapar els cels. Després d'un cap de setmana, de fet, en el que ens hem pogut permetre posar el prestatge corresponent, el que tenim més fàcil accés, les samarretes de màniga curta. És un bon senyal. Avui sembla, però, que comencem uns dies amb temperatures una mica més baixes i amb la possibilitat, fins i tot, d'alguna que altra pluja. En qualsevol cas, deixem d'especular. Qui té tota la informació, com sempre, és Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps ve marcat per la inestabilitat i això significa que aquesta tarda continuarem tenint ruixats, tempestes a molts punts a les comarques del terç nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, també comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, sense descartar-les tampoc a d'altres punts del prelitoral. Arribaran també a la Catalunya interior. Per tant, tinguem el paraigua ben a prop perquè el podem necessitar en qualsevol moment. En canvi, cap al sud i a ponent són menys probables, però tampoc les descartem al 100% al llarg d'aquesta tarda. Demà, doncs, un dia molt semblant al d'avui, amb nuvolositat entre variable i abundant, i altra vegada amb ruixats dispersos. Al matí no tan destacables, a la tarda més importants, al Pirineu, Prepirineu, i altra vegada Catalunya interior, nord de Barcelona, interior de Girona i alguns punts del prelitoral central i nord. Les temperatures demà sense canvis importants, per tant, al matí no farà gaire fred i les temperatures màximes seran més aviat suaus.
Gràcies, Jordi. Hem començat la setmana amb un nou episodi del software anomenat Pegasus. Aquest mateix matí, el govern espanyol ha denunciat en roda de premsa que el president Pedro Sánchez i també la ministra de Defensa, Margarita Robles, haurien estat víctimes de punxades als seus telèfons. En el cas del president, les punxades haurien estat dos vegades als mesos de maig i juny de 2021 i en les que s'haurien arribat a intervenir més de 2,6 gigas d'informació. En el cas de la ministra de Defensa, hauria estat una vegada al mes de juny. A hores d'ara, l'executiu espanyol ja ha presentat una denúncia davant l'Audiència Nacional mentre sosté el convenciment que estem davant un atac extern, tot i que en cap cas s'ha assenyalat cap estat que hagués pogut ser el responsable. Ja es poden imaginar que la notícia ha generat un munt de reaccions. D'entrada, des de Catalunya, destaca la veu de la portaveu del govern, Patricia Plaja, qui ha acusat el govern espanyol de tenir una doble vara de mesurar sobre aquest cas i ha exigit de manera urgent convocar una trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. La cosa cosa no queda aquí. Des de l'àmbit dels partits, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha posat en dubte aquests espionatges, assegurant que estem davant una cortina de fum per diluir les responsabilitats envers aquest cas d'espionatge. En termes molt semblants, de fet, hem sentit el portaveu de Junts, Josep Rius, dient que pretenen passar de butxins a víctimes, un exemple del que també hem sentit fer esment el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer. Com es poden imaginar, aquest serà un dels grans assumptes de la tertúlia del dia avui amb Elena Díaz, Nacho Martín Blanco i Raimon Blas, i això serà d'aquí una estona al nostre programa. Abans, com sempre, ens apropem a una bona notícia, i déu-n'hi-do si tenim una bona notícia, perquè demà és dia 3 de maig i demà torna la festa del cinema. Això significa preus reduïts, 3,50 € en 59 sales. Camilo Tarrazón és el president del Gremi de Cinemes de Catalunya. Senyor Tarrazón, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina gran notícia, eh?
Bueno, una miqueta de diversió i una miqueta d'evasió davant de totes aquestes males notícies que sentim constantment a diari.
Certament. Home, són notícies, de fet, que podrien ser part precisament d'una pel·lícula, no? D'aquelles que, a més, fan grans taquilles, no? Grans guixetes. En qualsevol cas, senyor Tarrazón, dèiem 59 sales a 3,50 €, no?
Sí, pràcticament totes les sales de Catalunya s'han sumat en aquesta iniciativa, que el que pretén és celebrar amb el públic l'experiència de veure pel·lícules en el cinema.
Mm-hmm. Això significa que ens hem d'afanyar, perquè m'imagino que hi haurà sessions realment difícils, no? Que hi haurà molta gent que vulgui apropar-se al cinema aquests dies.
Això és el sentit en què ho hem fet. La festa del cinema sempre havia convocat a molta gent, venint d'un peron de 2 anys,
clar,
forçats, i creiem que la cartellera ara ja havia recuperat una normalitat en una diversitat d'oferta, de títols interessants per tot tipus de públic, i que era el moment de recuperar aquestes bones tradicions.
Doncs i tant, que és un bon moment, i a més sense mascareta. Vostè parlava d'aquests 2 anys, efectivament, ara podem tornar al cinema i sense mascareta, que no és poca cosa, no?
Bé, podem tornar pràcticament sense restriccions en alguna mesura, com distàncies i això, que sempre ajuden, perquè no hem de baixar la guàrdia. Aquesta pandèmia s'ha convertit en un d'aquests dolents que sempre apareixen a la següent escena.
Uh-huh.
Però, bueno, sí, nosaltres creiem que és el moment de normalitzar la convivència en tots els espais i en els espais d'espectacles.
Em recomana una pel·lícula?
Això em posa en un compromís.
Oh, en sóc conscient.
Una cosa, vagi al cinema a gaudir de la festa del cinema i trobarà pel·lícules com Alcarràs,
mm-hmm,
pel·lícules més d'evasió com Els Animals Fantàstics 3, si van tota la família té Sonic. Té una oferta molt variada per gaudir 2 bones hores acompanyat veient pel·lícules en un cinema.
Després de llegir ahir l'article d'en Josep Martí Blanc a La Vanguardia parlant d'Alcarràs, la veritat és que un té moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, que ha esdevingut efectivament una referència per moltíssima gent, i el que deia dels Animals Fantàstics, Els Secrets de Dumbledore, si un va en família, doncs déu-n'hi-do també, és una més que traient oferta. Senyor Tarrazón, els desitjo sales molt plenes durant aquests 3 dies.
I esperem que el públic s'ho passi també.
Seguríssim. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la iniciativa. Molt amable.
A vostès, gràcies.
Gràcies, bona tarda. Adéu, bona tarda. Ho deia bé el senyor Camilo Tarrazón, president del Gremi de Cinemes de Catalunya. Déu-n'hi-do, eh? Ens convé una mica anar al cinema, oblidar-nos, efectivament, d'aquesta actualitat que és intensa, eh? Que de veritat sembla extreta de l'argument d'una pel·lícula, però de les potents, potents. En fi, també potent arriba aquesta edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Des d'ara i fins a les 6 de la tarda, Núria Ros. Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns què passa avui en aquest programa.
Doncs avui programa de noms propis. El primer, el de l'exsecretari general de Comissions Obreres de Catalunya i exdiputat al Parlament, Joan Coscubiela, que a partir de les 4 estarà en directe al Tot anirà bé per analitzar diferents qüestions des de les manifestacions d'ahir i de l'1 de maig fins a les noves filtracions en el cas Pegasus. Així doncs, a partir de les 4, Joan Coscubiela en directe aquí. El Tot anirà bé. Tot això en un dia on Lita Clavé, Ramon Madaula i José Antic seran els següents protagonistes. Amb ells, a partir de 4:45, recordarem la primera publicació en català del diari La Vanguardia i també 2 de les grans produccions televisives i de teatre del nostre país. I ja per acabar ens preguntarem, per què el segle XXI estar gras encara és motiu de crítica? I encara més, per què seguim veient comportaments agressius en el món esportiu? Doncs en parlarem, però a partir de les 5 el tot anirà bé.
Les 3 i 9 minuts. Diana Silva, què tal? Bona tarda, Diana.
Bona tarda.
Com tenim l'actualitat, eh?
Déu-n'hi-do.
Per on ho encetem, això?
Comencem per la notícia del dia. Aquest matí la Moncloa ha anunciat que els telèfons del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, també han estat espiats amb el sistema Pegasus, el mateix programari que va fer-se servir per espiar els mòbils dels dirigents independentistes. En una roda de premsa convocada d'urgència, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, han informat que s'han detectat dues intervencions al telèfon de Pedro Sánchez al maig de l'any passat i una altra al mòbil de Margarita Robles al juny del 2021. La Moncloa ja ho ha posat en coneixement de l'Audiència Nacional, el jutjat d'instrucció número 4, davant la seguretat que es va extreure un determinat volum de dades, concretament 2,6 gigas d'informació del mòbil de Sánchez en la primera intrusió i 130 megas en la segona. I en el cas de la ministra Robles es van extreure 9 megas del seu mòbil. Tant Bolaños com Rodríguez han assegurat que s'analitzaran els mòbils de la resta de ministres per verificar també si han estat infectats amb el programa d'espionatge i han afegit que tenen la certesa que es tracta d'un atac extern. Davant aquesta informació, el govern català creu que la compareixença d'avui del govern espanyol no els exculpa d'assumir responsabilitats i, per la seva banda, els partits independentistes qüestionen que realment s'hagi espiat els mòbils de Sánchez i Robles i posen en dubte que sigui certa la informació que ha anunciat la Moncloa en la compareixença extraordinària. De fet, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicat que ella sospita que es tracti d'una maniobra per passar de botxins a víctimes. Tot plegat el mateix dia en què Òmnium Cultural ha presentat la primera de les querelles de l'independentisme contra l'espionatge massiu del Catalangate. L'entitat ha presentat la querella al jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona, que ja investiga també l'espionatge en Pegasus al conseller i expresident del Parlament, Roger Torrent, així com el líder d'Esquerra a Barcelona, Ernest Maragall. Ara Òmnium demanarà una ordre europea d'investigació per aclarir l'origen del finançament i determinar també les responsabilitats penals de la compra i l'ús il·legal de Pegasus. I a Catalunya aquest cap de setmana hi ha hagut una alta sinistralitat a les carreteres catalanes. Han mort 7 persones des de divendres per accident de trànsit i ja són 57 des que va començar l'any. Aquest cap de setmana han mort 2 persones que anaven en moto en sortides de via i sense cap altre vehicle implicat. I 4 conductors de cotxe, l'última mort l'ha comunicat aquest matí el Servei Català de Trànsit i es tracta d'un conductor d'un turisme que ha perdut la vida a causa d'un xoc frontal amb un altre vehicle a l'altura de Deltebre al Baix Ebre. I ho escoltàvem ara fa un moment, avui ja es poden començar a adquirir les entrades per la Festa del Cinema a través d'internet i a partir de demà es podran adquirir a les taquilles. Diverses sales de tot l'estat des de demà i fins dijous ofereixen entrades a 3,5 euros i les principals pel·lícules, també ho dèiem, que es podran veure són Bèsties Salvatges, Els Secrets de Dumbledore o El Carràs, que per cert la pel·lícula de Carles Simón aquest cap de setmana ha estat la segona més vista en tot l'estat.
Insisteixo que ahir en Josep Martí Blanc li va dedicar una columna a La Vanguardia i li vaig enviar un missatge, jo al Josep, i li vaig dir: si jo fos Carles Simón et demanaria matrimoni. Realment espectacular com deixa aquesta pel·lícula en Martí Blanc. Gràcies, Diana.
A vosaltres.
T'escoltem a les 6. Ja saben que a les 6 arribarà el punt i seguit al nostre programa. Ara fem una pausa. Quan tornem de la pausa, seuran ja al davant dels micròfons de Ràdio Estel Elena Díaz, diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, el portaveu de Ciutadans en aquesta institució, Nacho Martín Blanco, i el nostre Raimon Blas. I tot plegat des d'ara i fins a les 6 aquí a Ràdio Estel. Això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 8:45 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcaballé.org. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat.
un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites Coralcard. Sol·licita a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Coralcard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Coralcard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I passa un minut d'un quart de quatre i aquí estem, com tots els dies, contents de la retrobada. El cap de setmana està molt bé, però, home, quan arriba dilluns i tenim la possibilitat de tornar-nos a posar al capdavant d'aquests micròfons i tenir l'oportunitat de comentar l'actualitat, que la tenim, insisteixo, prou entretinguda, amb persones com les que avui ens acompanyen, doncs som realment afortunats. Nacho Martín Blanco, què tal? Bona tarda, Nacho.
Què tal, Toni? Bona tarda.
Elena Díaz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
S'estrena avui Elena Díaz, que, com dèiem, és diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament. Ja saben que Nacho Martín Blanco és el portaveu de Ciutadans en aquesta institució. I Raimon Blasi, hola, Raimon.
Molt bona tarda.
Abans l'hem presentat com el nostre Raimon Blasi, perquè és
fantàstic,
un habitual del programa, que està molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Raimon, quin panorama tenim avui, quan ja sabíem de primera hora, no?, que s'havia convocat una roda de premsa per part del govern espanyol, on hem conegut aquestes dades, que també el president Pedro Sánchez i la ministra de Defensa, Margarita Robles, haurien estat investigats amb aquest software, Pegasus. Quin colabrot, no, aquest?
Home, molt colabrot, perquè, a més, sembla com si aquest Pegasus i aquest ús no fos de l'Estat, o no sé ben bé en mans d'aquí. Jo crec que això reforça la necessitat de demanar transparència i de saber exactament què és el que ha passat. Sense reduir el nom o ampliant el nom, eh? Existeix un Catalan Gate, no sé si ara hi ha un Government Gate o vés a saber el que serà.
No ho sabem. Elena, molt sorpresa.
Doncs sí, la veritat, en aquest sentit, també sorpresa quan es va conèixer la notícia de la investigació d'aquests membres del món independentista. La sorpresa ha sigut igual en un sentit que en un altre. Nosaltres, jo personalment, per motius d'agenda, no he pogut escoltar la roda de premsa, ho he hagut de mirar després a alguns titulars de premsa i de més, i la veritat és que ha sigut una sorpresa. El nostre posicionament, la nostra secretària d'organització ha fet una roda de premsa aquest matí, i el nostre posicionament, doncs, no varia ni un mil·límetre del que ja dèiem. S'ha d'arribar fins al final, és un tema molt seriós, i fer els esclariments necessaris per esclarir tot aquest assumpte.
Nacho Martín Blanco.
Bé, jo crec que el que es demostra és que ja es demostra, o si més no, hi ha indicis raonables que hi ha hagut una negligència en els serveis d'intel·ligència de l'Estat per una qüestió bàsica. La seguretat de les comunicacions del president del govern d'Espanya ha d'estar garantida en qualsevol dels casos. Per tant, el fet de conèixer la dada doncs que el mòbil del president del govern d'Espanya ha estat intervingut per un programa, en aquest cas el programa Pegasus, a mi personalment, com a ciutadà espanyol, em preocupa enormement. i per tant, doncs, efectivament, el que ens preocupa especialment, i per això nosaltres demà, com a grup parlamentari, al Congrés demanarem explicacions i presentarem una bateria de preguntes, és la seguretat, la garantia de la seguretat de les comunicacions del conjunt de les nostres administracions, i en aquest cas del president del govern d'Espanya, em sembla la qüestió més fonamental del que s'ha abordat aquests dies.
Déu-n'hi-do, clar, la pregunta és qui ho ha fet, això, que és la pregunta que es fa a tothom ara. El ministre de Presidència el que ha dit és que és una... ells tenen claríssim que això és exterior. Si recordem que aquest és un software al que només tenen accés als estats, hauríem d'entendre que hi ha un estat al darrere d'això, però no sabem qui. En fi, que és argument d'una pel·lícula, realment, si ens pareu a pensar, no?
Però és que jo arribo a pensar, si això ho ha fet un estat extern a l'estat espanyol, amb quins objectius ho ha fet, o si ho ha fet també per encàrrec. És que, clar, la cosa ja per recargolar una mica, però estic molt d'acord amb el que diu el Nacho, és que és molt greu. És a dir, estic completament d'acord amb que ja no només el president, sinó el conjunt del govern, en aquest sentit han de ser, entre cometes, inviolables a nivell de... com ho hauria de ser qualsevol altre ciutadà, si no hi ha una justificació, si no hi ha autorització, etcètera. Però reforça més encara la idea de seguretat a la qual hauríem d'incórrer, no? Però digues, escolta, no tinc coneixements tecnològics suficients per saber si en un moment donat, en una conversa, com és el que s'insinuava, d'aquests contactes, aquests enllaços que hi havia entre el president de la Generalitat i el president del govern espanyol, si aquesta situació fa que un telèfon del president de la Generalitat que està intervingut en Pegasus fa, lògicament, o permet accedir al telèfon i a la informació i a les converses i els continguts amb el president del govern espanyol.
Els presidents del govern. I ho dic que justament és que estic mirant una notícia i es poden imaginar vostès, no? Que lògicament surten aquestes històries i tothom es posa a treballar per intentar trobar més dades, no? Per entendre. Serien fins a 14 caps d'estat que han estat investigats mitjançant aquest software anomenat Pegasus. Sembla ser que va haver-hi una investigació l'any passat justament que es deia així, Projecte Pegasus, es va arribar a la conclusió que hi havia més de 50.000 números de telèfon que haurien estat investigats, i entre ells els de 14 caps d'estat. I atenció, perquè estem parlant de caps d'estat també com Macron, per exemple, el president francès, o Mohamed VI, el rei del Marroc. No sembla, efectivament, doncs, que els serveis d'intel·ligència internacional, imagino que deu anar per aquí, no ho sé, no tinc ni idea, però vaja, que tenen les piles ben posades. No?
És un gir de guió interessant. Jo ara tampoc no voldria entrar en gaire confrontacions, però és un gir de guió interessant a la mesura que això transcendeix les fronteres del nostre país, i és evident que no és una cosa que es circumscrigui a Espanya, sinó que doncs, té ramificacions a la resta d'Europa i del món, i això doncs, jo crec que serà una cosa doncs, molt complicada d'esclarir. Per tant, a mi com a ciutadà espanyol, el que em preocupa fonamentalment és això, que la seguretat de les comunicacions del president del govern d'Espanya hagi estat vulnerada per una intervenció externa. A mi em preocupa enormement, i des d'aquest punt de vista, doncs, jo el que desitjo és que aquesta seguretat de les comunicacions del president del govern d'Espanya i de la ministra de Defensa, com a mínim que sapiguem, doncs, estigui completament garantida i no pugui ser objecte d'investigacions per part d'altres països, d'altres estats, o bé se saber de quins altres interessos que hi pugui haver al darrere d'aquestes investigacions.
La sensació és que són molt petits, no? Vull dir, estem especulant sobre un assumpte que quan veiem la volada que arriba a agafar, ja podem fer totes les especulacions, però la sensació és que no tenim ni idea del que passa. No? Vull dir.
Són molt petits i són molt vulnerables, no? Les noves tecnologies ens han aportat molts beneficis, però també ens han aportat coses, doncs veiem ara com aquest tema, no? Comentava el Nacho, no? Un tema internacional que a saber si arribem a esclarir realment què és el que ha passat. Jo crec que és un tema, com deia també el Nacho, que ha donat una volta a la pel·lícula. Ha sigut un gir que potser no ens esperàvem massa. Veiem que, primer de tot, referma l'argument que deia el govern d'Espanya, que deia nosaltres no hem... la negativa de que nosaltres no espiem al govern de Catalunya, nosaltres dialoguem amb el govern de Catalunya. Podem valorar les declaracions que han fet avui la presidenta del Parlament, com la senyora Borràs, el president del govern i la ministra de Defensa són víctimes, no volen fer el paper de víctimes, el que quan un té una informació el que ha de fer és posar-la a sobre de la mesa, posar-la a disposició dels mitjans de comunicació i de la societat en general.
De fet, si fem això exactament que diu Elena Sánchez, d'entrada ens trobarem... És bastant ràpid. Jo sé que el Raimon vol contestar perquè ja li he vist la cara i ja el conec, que no està massa d'acord, que li agradaria fer tot un seguit de matisos, però si us sembla, ho posem tot al damunt la taula i a partir d'aquí, de lliure disponibilitat, allò que diem a la tertúlia. No? Veiem, efectivament, que la presidenta del Parlament ha fet una intervenció en la qual directament la seva intervenció es podria resumir, ella ha dit literalment, amb un no cola, mentre que si anem als líders independentistes, fonamentalment els que, per cert, hem convidat a tots, no els líders, sinó els partits polítics, i tothom ha declinat avui estar present al programa i ens han remès a les rodes de premsa que han fet, Esquerra Republicana diu que és una cortina de fum, tot això, i que no és un impediment per tal d'aclarir responsabilitats. Diu també Oriol Junqueras que la intenció del govern espanyol amb aquest anunci és passar de butxí a víctima, en aquest exemple del que parlava ara fa un moment la Elena Díaz. En termes molt semblants, de fet, s'han mogut tant Esquerra com Junts i la CUP, i només afegir que la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha assegurat que cal una reunió urgent per aclarir-ho tot entre els presidents espanyol i català, Pere Aragonès. Raimon.
Doncs mira, jo sóc dels que penso que efectivament el president del govern espanyol, la ministra de Defensa, són víctimes. Són víctimes del Pegasus, o com es digui. Dic, el que no sé és qui ha utilitzat, insisteixo, aquest programa informàtic per poder tenir accés als telèfons mòbils seus. El que també, no hi ha un canvi de guió aquí. Sí, en tot cas, de moment, almenys des del meu punt de vista, hi han dos casos separats. Un és el tema del CatalanGate, aquestes informacions, aquests accessos, tenir accés als telèfons mòbils de determinats líders independentistes, i això és una realitat, va esclatar, i ara en paral·lel, i aquí se sumaven, doncs mira, no només el president del govern espanyol, sinó fins a 14 caps de govern més a nivell internacional, doncs que també han estat subjectes, i han estat objecte d'espionatge, no? Per part d'aquí, amb quins objectius, amb quina finalitat, no ho sabem. I per descomptat, i tant que em sento petit i petitíssim, i perquè el que em fa patir i el que em fa por és ja no només el que tinc accés a una informació, sinó l'ús que faran d'aquesta informació.
Teniu la sensació que estem davant una cortina de fum?
Jo, en absolut. Jo crec que, primer, el que és evident és que tenim una informació asimètrica. No tenim tota la informació que hauríem de tenir per fer un judici que no ens deixi en ridícul d'aquí a 5 minuts. I ho estem veient d'entrada amb les declaracions, i ara, d'alguna manera, no justifico, però sí racionalitzo el que ha dit la senyora Borràs aquest matí. Jo crec que quan coneixem que hi ha no només el president del govern d'Espanya o la ministra de Defensa, sinó líders, dignataris internacionals que han estat investigats, això, diguem-ne, que acredita, o a parer meu, si més no, doncs explica que el fenomen és molt més gran, és molt més ampli del que en principi s'havia posat en circulació a la premsa de la nostra comunitat. És evident que a Catalunya hi havia hagut un boom amb aquesta denominació. Jo, bàsicament, tampoc no l'assumeixo del CatalanGate. Diu el Raimon que existeix un CatalanGate. Jo,
no és si la més... terminologia que fan servir els mitjans de comunicació.
Per això t'ho dic, Raimon, si no deia que l'haguessis encunyat tu, és evident que és una cosa que ha transcendit en els nostres mitjans de comunicació, però quan em diuen que hi ha, si més no, hores d'ara, avui dia 2 de maig a les 4 de la tarda, 50.000 persones investigades o espiades, vés a saber quantes no en sabem, quantes no sabem que han estat investigades, i per tant, jo el que crec, i és una cosa que tendeixo a pensar, i potser m'equivoco jo, o potser s'equivoca el Raimon, no ho sé, però tendeixo a pensar que el CatalanGate, que la cortina de fum, que l'explicació victimista era el CatalanGate, és el que jo tendeixo a pensar que els partits independentistes sempre presenten tot com una conspiració planetària contra l'independentisme, que després, moltes vegades, doncs, jo crec que avui seria un dia per, segurament, amb més contundència de la que estic emprant jo, per la meva prudència proverbial, per dir, ostres, quin ridícul tot plegat, quan hem estat dies i dies i dies sentint sobre la persecució planetària del govern d'Espanya als partits separatistes, quan avui es constata que de persecució planetària, a parer meu, res. És el que jo es trec de tot això.
Tenim, a veure, està reconegut que Pegasus és un producte informàtic que venen des d'Israel als estats perquè en facin ús d'espionatge. sigui, sembla que això és compartit. A partir d'aquí ens podem imaginar quanta venda han fet aquesta gent i a quants telèfons s'han intervingut, cosa que vol dir a quanta gent han espiat. I això no és negar la major. Estic d'acord, no hi ha cap cortina de fum aquí. És una realitat. Una d'aquestes víctimes es diu Pedro Sánchez, l'altra, la ministra de Defensa. Víctima. Víctima, l'accepto. Ara, el que va sorgir va ser, i és el que jo demano i exigeixo la transparència, dir, ei, hi han hagut de 60, 65, o potser el doble o el triple, de persones de l'entorn independentista en un moment molt puntual, amb el qual se'ls ha espiat. I sembla que aquest espionatge pot procedir del CNI, per dir algú, o pot procedir de l'Estat espanyol, que també ha tingut accés i ha comprat en el seu moment el Pegasus. Per tant, aquí hi ha un altre tema. És a dir, hi ha un de generi que es diu Pegasus, que es dediquen a comercialitzar el seu producte, que el fan i el compren a priori als estats per fer-ne un ús bo, legítim, il·legítim, il·legal, legal, tant és. I després hi ha un altre cas que es diu, escolta'm, l'Estat espanyol, que també ha estat víctima, d'acord, però l'Estat espanyol també ha fet ús de forma il·legal, legal, sense autorització judicial, de forma secreta o com sigui, d'aquest programa informàtic per espiar independentistes o no? Tant és, a persones de l'Estat espanyol? És a dir, crec que són coses diferents, sí, Raimon, i amb les quals tothom, per descomptat, tothom és víctima. El que passa és que els responsables són els uns o els altres.
A mi el dubte em sembla legítim. Jo sempre he defensat, i no defensar una cosa ara diferent de la que defensava fa 4 dies, sempre he defensat que diguem-ne, la intel·ligència d'un país és imprescindible, que amb els instruments que tingui al seu abast, i òbviament amb totes les garanties legals i amb el vistiplau judicial imprescindible, ha de tenir la possibilitat d'investigar o de fer intel·ligència, de fer seguiment de persones que o estiguin implicades en casos que afectin a la integritat territorial de l'Estat o altres casos que puguin posar en dubte la convivència en el nostre país, o d'alguna manera tingui eines al seu abast per poder d'alguna manera perseguir aquests possibles delictes d'aquelles persones que no només han comès delictes o han promès que els tornarien a cometre. Jo crec que això és una cosa que ens enganyaríem i ens faríem trampes si penséssim que Espanya ha de ser un país diferent del que és França, Itàlia, el Regne Unit o qualsevol altre país del món. Dit això, a mi la pretensió de dir que el CNI, que no ho has dit tu, Raimon, però que es diu sovint, s'atribueix la responsabilitat al CNI d'aquests seguiments, jo crec que és parlar més del compte, i des del meu punt de vista segurament serà difícil esclarir-ho tot del tot, però quan veiem, diguem-ne, que Pegasus pot haver tingut un ús bastant generalitzat al món, veurem fins a quin punt tenia alguna consistència o no la pretensió de fer una causa especial o una causa general, com deia l'independentisme, sobre els seus objectius, quan a parer meu és evident, primer, que l'Estat ha de poder protegir-se d'aquells que diuen que atemptaran contra la integritat territorial, i després, doncs, que veient això, jo crec que continuar parlant del Catalangate en termes mediàtics, cadascú pot parlar del que vulgui, òbviament, però en termes mediàtics em sembla una mica fora de context.
Doncs tinc la sensació que encara haurem de continuar uns quants dies. Ho dic perquè avui, notícia del dia, avui s'han presentat les primeres querelles contra aquest Catalangate per part d'Òmnium Cultural i també de la CUP. Helena.
Bueno, nosaltres, el nostre posicionament sobre les querelles a nivell individual que puguin fer les persones que creguin que hagin o tinguin les proves suficients per fer una demanda i anar a la justícia per denunciar aquests fets, doncs estan en tota la seva legítima defensa de fer-ho. Faltaria més, no? Qui tingui les proves suficients, com per dir, jo he estat investigat de manera irregular, doncs que faci les denúncies perquè està en tot el seu dret, no? Jo crec que jo estic una mica entre els dos posicionaments, no? És cert que s'han d'esclarir els fets. L'hem d'anomenar Catalangate ja només, o bueno, per dir-li no aquest nom que se li ha posat, és només Catalangate, són dues coses separades. És evident que s'ha d'esclarir quin és el paper que té el CNI en tot aquest, els serveis d'intel·ligència d'Espanya, s'ha d'esclarir quina part de responsabilitat tenen, si és que tenen. Com deien, el govern mai ha negat que hagi comprat aquest programa, com ha estat que tenia l'opció de fer-ho. S'ha d'esclarir quin ús s'ha fet d'aquest software per part del govern d'Espanya, del Centre Nacional d'Intel·ligència, i també s'ha d'esclarir si això va més enllà, com sembla que sí, a les notícies estem parlant de que va més enllà d'un cas aïllat d'ús d'un programa de manera irregular, única i exclusivament de manera bilateral, com és el govern d'Espanya contra el govern o les persones de Catalunya.
Jo insisteixo, és que us compro els missatges que esteu donant, en bona mesura. I insisteixo molt. Dic, el Pegasus l'utilitzen els estats, que són, a priori, qui els poden comprar. Jo el que estic dient és, si existeix un Catalan Gate, és perquè algú de l'estat espanyol, que és el que vull que s'aclareixi o no, i dic Catalan Gate com és espionatge amb l'ús del Pegasus o del programa informàtic Pegasus a persones d'aquest entorn, dic, és saber si aquest subjecte que ha fet l'espionatge és l'estat espanyol o no. Si no és l'estat espanyol i entra dins d'aquest etéreo que vés a saber qui està fent servir el Pegasus i està espiant els presidents dels governs, dic, aquí no hi ha Catalan Gate, no hi ha espionatge en concret, ni focalitzat en un àmbit molt concret. Però si hi ha un CNI, o qui sigui, que té accés a aquest programa, que ha comprat aquest programa, que fa ús d'una forma il·legal del programa, que vol dir sense autorització judicial. També ho vull saber. Això vol dir que llavors sí que hi ha un cas. I, deixa'm, Nacho, només una qüestió, Dic, el que agafa i utilitza un Pegasus de forma il·legal i sense autorització judicial, tu no creus que també està dinamitant un estat de dret com és l'estat espanyol?
Sí,
perquè llavors està al mateix nivell d'aquells a qui espien perquè figura que van a dinamitar la integritat de l'estat espanyol. Em refereixo a dir perquè... Deixem-ho perquè hi ha moltes maneres de fer mal a l'estat.
Jo, Raimon, fixa't una cosa. No només valoro la teva aproximació a la qüestió, perquè crec que és raonable i és una explicació racional la que dones, i efectivament l'origen de les investigacions o l'origen de la intel·ligència o l'origen de l'espionatge, per dir-ho d'alguna manera, no té per què ser el mateix. El que diu el Raimon és que algú pot haver espiat el president del govern d'Espanya i fins i tot el president de la República Francesa, i algú altre, i en el cas del Raimon, apunta la hipòtesi que pogués haver estat hipotèticament Espanya o l'estat espanyol, pot haver espiat els líders independentistes, etc. Això és el que planteja el Raimon. Jo el que dic és que jo estic convençut que sigui com sigui el que hagi estat, en el nostre estat de dret les coses es fan amb autorització judicial. I moltes vegades, quan he sentit les primeres reaccions dels líders independentistes parlant del tema, sembla que pretenen dir que el més probable és que tot s'hagi fet, diguem-ne, com una investigació totalment al marge de la justícia. Jo estic convençut que no. Estic convençut que el Centre d'Intel·ligència, el Centre Nacional d'Intel·ligència, ha de necessàriament preservar un àmbit de privacitat, ha de preservar un àmbit de secret, lògicament, com tots els serveis secrets del món, que per això són serveis secrets, i a parer meu, no crec que sigui el més intel·ligent obrir en canal els nostres serveis d'intel·ligència per una qüestió que, insisteixo, té, diguem-ne, si més no, amb aquesta nova vessant que hem conegut, amb les espies, amb les escoltes, el president del govern d'Espanya, la ministra de Defensa i altres dignataris internacionals, sembla que la qüestió podria no ser tan cartesiana, com deia el Raimon, que només els estats poden tenir Pegasus. Per tant, com que la qüestió és tan complexa...
Això és el que diu l'empresa, I encara t'afegeixo, és que jo no vull pensar el pitjor de lo pitjor. I és que qui hagi fet ús del Pegasus per espiar al president i a la ministra espanyoles siguin els mateixos, la mateixa intel·ligència espanyola. Ho dic perquè llavors on estaríem,
No, però és
perquè llavors el nivell de gravetat potser encara és més exponencial.
Això és el primer que jo deia, que de fet per això avui el portaveu del nostre grup al Parlament, el Congrés de Diputats, ha dit que presentaríem demà una bateria de preguntes precisament en aquesta línia, perquè ens preocuparia molt que hi hagués hagut una negligència en els mateixos serveis d'intel·ligència del nostre país o en la mateixa seguretat, la manera com es preserva la seguretat tant de la ministra de Defensa com del president del govern d'Espanya. Això és el que fonamentalment a mi em sembla més substantiu del que hem conegut conegut avui. I per això he començat precisament amb això, perquè el que em preocuparia és que hi hagués hagut una negligència en la seguretat del nostre país tan gran com perquè, diguem-ne, el president del govern d'Espanya estigués sent investigat o espiat i això no
hagués
estat revelat o no hagués estat descobert pels nostres serveis d'intel·ligència. Em semblaria molt greu.
Quantes històries i què poc sabem sobre elles, perquè portem, si us adoneu, molts minuts fent una tertulia, com no pot ser molts minuts, tants minuts com des del dia que va sortir el primer titular sobre aquesta qüestió, fent especulacions, perquè en realitat aquí s'han d'aclarir moltes coses. D'entrada, s'està dient, tu comentaves abans, fer investigacions sense autorització judicial. S'han fet? És a dir, és una cosa que no sabem. L'altre dia, crec, de fet, que, sí, Raimon, que tu vas estar escoltant l'entrevista, no? Va estar en aquest programa Fernando San Agustín, exmembre del CSIC, de fet, el responsable de la intel·ligència militar durant aquella època, i ell deia que ell havia pres aquest tipus de decisions i que mai a Espanya es feia una decisió d'aquestes característiques sense autorització judicial, que ell no s'ho creia de cap manera, no? En qualsevol cas, és veritat que es deia que aquesta setmana, on estem, s'havia de convocar la Comissió de Secrets, Comissió de Secrets a les quals hi haurà, com saben, representació dels partits catalans, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Amb aquest canvi que va fer la presidenta del Congrés per tal que hi poguessin ser en aquesta comissió, no sé si penseu que d'aquesta compareixença de la màxima responsable al Centre Nacional d'Intel·ligència pot sortir alguna cosa que ens aclareixi tot aquest enrenou que tenim liat, no?, al damunt la taula.
A mi, d'entrada, em sembla un disbarat la presència de partits que manifestament pretenen, diguem-ne, trencar amb la integritat territorial d'Espanya, participin d'una comissió que precisament el que pretén és garantir aquesta integritat i garantir l'ordre constitucional.
Un esforç per la transparència, no, Nacho?
Jo crec que hi ha moltes altres formes de ser transparents, i quan no hi ha lleialtat política per part de determinats moviments polítics, de determinats partits polítics, no té cap sentit posar les entranyes de l'Estat al seu abast. Tot el contrari, quan ells han demostrat una falta de lleialtat absoluta cap al govern d'Espanya, cap a les institucions del conjunt d'Espanya, crec que és raonable que hi hagi un àmbit, insisteixo, de secret enfront d'aquells precisament que el que pretenen és atemptar contra la integritat territorial d'Espanya. Crec que això és un autèntic desori, em sembla un disbarat, i en tot cas crec que no és la forma d'intentar aproximar-se a aquesta qüestió, ni molt menys, i em sembla un error enorme.
Helena?
Bueno, en el nostre cas, doncs, sí que estem totalment d'acord, no? Deies, és un exercici de transparència en un moment molt concret, molt determinat, en una situació molt complexa. Com deies, tenim molt poca informació, i tota la informació que tenim és molt, suposadament, són tot especulacions, no tenim res cert sobre la taula. La informació que tenim és molt precària en aquest sentit, i on s'han d'esclarir els fets és precisament en comissions com aquestes, no? Ja nosaltres, és ben sabut que nosaltres sí que estem en contra d'obrir una comissió d'investigació en aquest sentit en el Congrés, precisament perquè creiem que l'objectiu que ha de complir aquesta comissió no es pot complir. La comissió de secrets, que sí que s'ha de convocar breument, és aquí on precisament es poden tractar els temes de manera correcta i on es poden intentar trobar les solucions correctes cap a aquest tema.
Raimon.
A mi em sembla, efectivament, un exercici de transparència notable, tot i que tinc la sensació de que no ens resoldrà gaires dubtes i probablement ens en plantejarà molts més, no? I en qualsevol cas, el que sí que noto, o el que sí percebo, és que és un acte de democràcia pura i dura. Dic, i només faltaria, és a dir, si en els partits independentistes els estan dient que les coses no es poden fer de manera unilateral, i a tothom en general se li diuen que les coses s'han de fer per la via de la llei i que la manera de fer-ho és canviant les lleis, doncs malament si no poden intervenir en qualsevol dels òrgans democràtics que s'han plantejat i que ens ha dotat la Constitució espanyola o que ens dota el reglament del Parlament espanyol. És a dir, feu servir aquestes normes, no les podeu canviar de manera unilateral, però quan us acolliu en aquestes normes, resulta que vosaltres no podeu participar-hi perquè el vostre objectiu no és el de... Pues mira, les normes estan per poder-les utilitzar. Per tant, insisteixo, em sembla molt legítim que de forma democràtica s'hagi obert a la participació del conjunt de partits i dels quals, en aquest cas, alguns eren afectats amb una gravetat, amb un element a tenir en compte. Dic que és una comissió que em sembla que està investida del secret d'assistència, el secret, etc, cosa que vol dir que els que hi vagin, assisteixin i escoltin, ver o ir i callar.
Home, és que si no, seria més interessant una roda de premsa. A veure si ens entenem.
És que potser seria més interessant una roda de premsa.
Vaja, jo crec, és que no es tracta de dir públicament o confessar els secrets públicament, sinó que aquells partits polítics que representen en aquest cas a la població, que en principi mantindria més aquesta distància respecte a la versió oficial, doncs coneguin coses que els hi facin entendre. No ho sé, estic parlant des de fora, no? Però en principi hauria de ser així, no?
A més, d'una qüestió molt determinada. No estem parlant d'obrir els secrets d'estat en general en aquesta comissió i a tots els partits polítics. Estem parlant de que hi ha un tema sobre la taula, una qüestió molt determinada i molt concreta que hem de tractar, i sobre aquesta comissió perquè la resta de partits polítics puguin conèixer i tots puguem esclarir una mica en aquesta situació. No estem parlant de obrir aquesta comissió a parlar-ne de tot. A parlar-ne de tot, no. A parlar-ne dels temes que ens ocupen i que ens preocupen ara mateix a tots els ciutadans.
És evident que això seria...
A la teva tranquil·litat, perquè jo també ho dic. Si entenc que hi ha coses que s'han de mantenir, s'han de reservar, s'han de portar amb cura. Ho entenc perfectament, però no l'estat espanyol. És a dir, el govern català, l'estat francès, l'estat americà... És a dir, tothom ha de ser bastant celós...
Jo més que res...
Tothom ha de ser bastant celós de les seves intimitats. Però una mica el que vaig dir precisament la setmana passada. Vaig dir, ara, si et pillen, xaval...
Però jo crec que aquí hi ha una qüestió... O sigui, la Comissió de Secrets Oficials, precisament pel seu mateix nom, el que pretén és preservar aquest àmbit de secret que tot estat té sobre determinades qüestions que afecten a la seva mateixa essència, al seu mateix ésser, i en aquest cas a la seva mateixa integritat. Des del punt de vista racional, jo crec que si la situació fos una molt diferent i l'actitud dels partits independentistes hagués estat una altra, això per mi no tindria cap problema. El problema és que aquí hi ha un problema de lleialtat política. Estem parlant concretament, com deia l'Helena, d'una qüestió molt concreta. I aquesta qüestió molt concreta afecta uns partits, concretament, que són partits que han demostrat una falta de lleialtat enorme envers les institucions de l'Estat. Jo crec que això és una cosa objectivable. I quan hi ha aquesta falta de lleialtat, a mi em sembla que un govern no hauria de tenir massa complexos ni massa deutes de gratitud amb partits que tenen com a objectiu declarat a trencar l'ordenament jurídic constitucional, perquè això és...
Però separa, precisament... distingeix la deslleialtat política de la deslleialtat democràtica.
Jo no la distingeixo, Simón. Jo crec que quan tu tens una falta de lleialtat envers les institucions democràtiques de l'Estat, estàs tenint una falta de lleialtat política i democràtica, totes dues.
Dues coses. La primera és que és gairebé un tema romàntic. Se m'estava ocorrent un dia d'aquests amb en Martí Blanc o amb el nostre filòsof de capçalera, no? El posseïdor del secret, no? Perquè deu haver-hi gent que sap tots els secrets de l'Estat. Com és la vida d'aquesta gent? Ha de ser interessantíssim, no? O sigui, deuen llegir els diaris i deuen riure. Perquè, clar, ells saben, no? Ells sí que saben una mica el que passa, no? Aquests senyors i senyores existeixen, eh? I com tenen accés a tot, i saben, tenen clar la solució a tot això. Això d'una banda. I després hi ha una altra cosa, Nacho, és que segurament tot això passa més en un altre moment, que és que si analitzem el tema en concret és una cosa, però si analitzem aquest tema dins el marc de la política a dia d'avui, en el qual tothom ara està pensant què passa a les relacions entre el govern de Catalunya i el govern de l'Estat. És evident que segurament el posicionament del govern espanyol en aquest cas mira pel retrovisor clarament les conseqüències que pot tenir tot aquest assumpte, no?
No, Toni, és que acabes de fer una anàlisi absolutament, una vegada més racional, perquè jo, i és el que lamento jo precisament, és que el govern d'Espanya estigui supeditat als seus acords. Cadascú pot tenir la posició, i és perfectament legítima, que vulgui en aquesta qüestió. Jo lamento que el govern d'Espanya, en comptes de descansar sobre una majoria de partits que tinguin una lleialtat al conjunt d'Espanya, de partits centrals...
Però aquí és on discrepem sabem, i perdó, perquè clar, aquesta lectura pot ser... Ara estic fent jo, tertúlia? No, és només un... per incloure un altre apartat. Clar, si ho analitzem només des del punt de vista del que són els recolzaments del govern d'Espanya, tindria raó. Si ho analitzem des del punt de vista de com reconduir la situació que ha afectat Catalunya en els últims anys i la manera en la qual el govern espanyol pot arribar, efectivament, a negociar i arribar a acords al govern de Catalunya, es veu d'una altra manera.
Sí, però jo crec que... És a dir, hi ha una política per elevació que es pot fer pel conjunt dels ciutadans de Catalunya, que afecta el conjunt dels ciutadans d'Espanya. Es poden fer polítiques que no estiguin necessàriament circumscrites als ciutadans de Catalunya, que siguin positives pels ciutadans de Catalunya des del govern d'Espanya. I això, a parer meu, no passa necessàriament per supeditar-se a les exigències o, en molts casos, al xantatge dels partits nacionalistes. Ahir veia el senyor Junqueras amb un to amenaçant amb el govern d'Espanya. I jo, com a ciutadà espanyol, més enllà de ser portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, com a ciutadà espanyol, lamentava el fet que un líder d'un partit nacionalista que té un objectiu que si l'hagués fet de forma absolutament legal, com es feia abans de l'any 17, doncs res a dir, però un objectiu que s'ha demostrat clarament il·legal quan ho fas amb mecanismes contraris a l'ordenament constitucional, sentir que amenaça o intenta d'alguna manera coaccionar el president del govern d'Espanya, jo ho lamento, i lamento més encara que el president del govern d'Espanya accedeixi o normalitzi aquest xantatge dels partits nacionalistes. És el que...
Jo crec que és coacció quan no agrada el que negocia i el que s'aconsegueix. És a dir,
No,
ho dic perquè també vaig posar-ho damunt de la taula crec que la setmana passada. És a dir, a veure, els partits canaris van coaccionar el govern espanyol, no, encara no ho era, el presidenciable el govern espanyol per aconseguir una majoria. És a dir, van escombrar tot el que van poder cap a les Canàries. Els bascos, tres quarts del mateix, i sempre ho han fet. Ja sigui el Partit Popular, ja sigui el Partit Socialista, etc. És a dir, quan l'objectiu sembla que és tan legítim, llavors resulta que no és una coacció, sinó que és una negociació, que és un peix al cove. Quan agafa i resulta que diu, escolta'm, amb això que nosaltres li donem tanta importància, que és demanar-li transparència a l'estat espanyol en un cas d'espionatge, demanar-li una transferència de competències, resulta que llavors això és coacció.
No, jo, la coacció és dir
que és que...
o el president del govern d'Espanya fa el que nosaltres diem, o tornarem a la via unilateral, o haurem de tornar a fer el que vam fer l'any 17, que és una constant en els partits independentistes. Jo qüestiono el fet que el president del govern d'Espanya posi la governació d'Espanya en mans dels partits independentistes catalans, i qüestiono exactament igual que ho faci amb els partits nacionalistes bascos.
Ciutadans, Partit Popular o Vox no faciliten la vida al govern espanyol.
Bueno, és que aquesta...
Si Podemos. Perquè llavors sou insurresponsables.
Aquesta és una qüestió,
per algun motiu, de la
qual en podem parlar molt. Nosaltres, bueno, precisament, nosaltres amb la nostra posició al Congrés hem demostrat en diverses votacions que tenim capacitat d'arribar a acords amb el govern d'Espanya. És veritat que el govern d'Espanya, bueno, el president del govern elegeix, escull els seus socis, a parer meu,
que són... No negocieu amb els catalans... No, negocieu amb nosaltres.
Amb els nacionalistes catalans.
La coacció és, el nostre recolzament és perquè no feu res...
Amb els nacionalistes catalans.
Helena, vols formar part d'aquest partit de tennis dels últims minuts? Què et sembla?
Que surt a la tele.
Ah, mira, sí. Digues.
Bueno, no, jo crec que el govern d'Espanya té una línia, una agenda política que vol tirar endavant en aquesta legislatura, malgrat totes les dificultats que està tenint aquesta legislatura, que hi són moltes. El govern es manté fer la seva agenda reformista, la seva agenda govern. El problema que passa és que hi ha partits, doncs, que no s'hi volen sumar a aquesta agenda ni a aquestes propostes, i doncs s'ha de comptar amb els partits que sí que vulguin fer recolzament. Malauradament, doncs, aquest dijous passat ho vam veure al Congrés dels Diputats. El govern no va comptar amb el suport dels partits nacionalistes catalans. i encara així doncs, el decret tampoc, va sortir...
Però tampoc va comptar amb Ciutadans, no amb Partit Ciutadans, Popular i amb Vox, eh?
No va comptar amb el Partit Popular ni amb Vox, és veritat, això sí. Doncs, i ara s'ha posat el crit al cel perquè el Bildu sí que hi va donar suport a un decret de, que gràcies a ell, menys mal que va sortir endavant perquè afectava i de manera molt directa a la vida de milions de ciutadans i a la vida dia a dia de moltes empreses a tot el país.
En fi, estem a 7 minuts de les 4 en punt de la tarda. Em quedo amb la idea dels secrets, eh? Jo tinc ganes de fer un programa sobre el que costa guardar un secret. No es passa? Vosaltres guardeu bé secrets o no?
Jo crec
home,
que...
a tu, Nacho, imagino que et toca per càrrec, no?
Evidentment. A més que jo crec que una de les coses més essencials que té una persona és la seva discreció.
Sí, sí.
I crec que és fonamental saber guardar, ser discret, tenir la capacitat de ser discret i la prudència.
Però quantes converses han començat amb el no li diguis a ningú, però...
Sí, sí, no, evidentment.
No? M'encanta el tema aquest del secrets, l'hem de fer. Escolteu, anem a treure el cap un moment fora de l'estudi perquè està clar que nosaltres avui hem escollit aquest assumpte com l'engreix, el gran punt de referència argumental del dia, segurament ho és, però jo no sé al carrer si s'està parlant també d'aquesta història, no? Anem a comprovar-ho. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. El Jordi és el propietari de la bodega Pepeta al barri del Ferró. Què està dient la gent avui? De què parla?
Bueno, avui hi ha una tranquil·litat a l'ambient,
sí,
que és qüestionada perquè el Barcelona per fi ha guanyat, el Madrid ha guanyat la Lliga, ja ens oblidem d'aquest tema,
ja.
Algú encara tenia alguna... Saps? Algú volia arribar i ara ja hi ha una tranquil·litat, hi ha una tranquil·litat.
Clar. Per cert, quina bona notícia que hi ha una bogeria per aconseguir entrades per la final del Barça femení, eh?
Correcte. És que jo el que no entenc és com a la Lliga no va la gent a veure les noies.
Ja. Yeah.
Sembla que sigui un muntatge que estan fent extrafutbolístic perquè on està la gent amb la Lliga, per dir alguna
cosa? Yeah.
Per què no van?
Ja. Yeah. Probablement perquè estan a la bodega Pepeta, al barri del Ferró, no?
No, perquè el tema de la televisió no els ajuda.
Clar.
Tenen uns horaris molt dolents a les 12 del migdia i llavors no...
Clar.
Això s'ha d'arreglar, això.
S'ha d'arreglar, està claríssim, s'ha d'arreglar. Jordi, una abraçada, moltes gràcies.
No. El primer que s'ha de fer,
sí,
és que els nois del primer equip vagin a veure les noies.
Estic d'acord. Sí, senyor, estic d'acord.
No s'està fent, que es faci.
Perfecte. Jordi, ara sí, moltes gràcies, una abraçada forta.
Adéu,
bona tarda. Adéu. El futbol torna a estar al capdavant de tot. Ja ho veieu, no? Preocupats. Sí. Tu eres...
Jo sóc del Madrid, Toni.
Tu ets del
jo
Madrid.
Estic content, no vull ara... El que passa és que, clar, demà passat tenim
mira
un partit transcendental...
Això em costa.
Són coses de la diversitat.
O sigui, doncs aleshores, enhorabona.
Sí, sí. Tot i que jo he de reconèixer, tant ara com en altres ocasions, que la Lliga per mi està, òbviament, diguem-ne, molt devaluada envers la Champions.
Yeah. Dir,
ens ho juguem tot demà passat amb el Manchester City,
yeah,
que serà el partit important.
Jo porto dos dies, Helena, que no penso en una altra cosa. Ets futbolera o no?
No, i la veritat no em facis cap pregunta de futbol perquè no te la sabré contestar. No,
però m'agrada la reflexió del Jordi, que per què la gent no va veure les noies al
això
camp?
Això està molt bé. Sí,
perquè,
sí,
efectivament, ara tenim el tema de moda, no? I tothom està... Ja realment ho llegia, eh? Que hi ha cues per aconseguir entrades per la final, però després ve el dia a dia i aquí el tema és un altre, no, Raimon?
Jo em quedo amb que se les ha d'anar a veure, que els primers que hi han d'anar són els jugadors del Barça, a veure si n'aprenen alguna cosa, eh? Dic, últimament estan de moda i per algun motiu, les noies. Dic, a partir d'aquí està sobrevalorada la Champions, ja sigui la masculina com la femenina, i perquè al cap i a la fi, al final, a l'esport on te'l jugues, on te'l disfrutes, comença amb el Barça i amb la proximitat. I per tant, doncs,
sí,
val la pena.
D'acord.
A més, amb una lliga, en aquest cas l'espanyola, femenina o catalana, que jo crec que són de nivell i de molt nivell.
Una cosa que teníem moltes ganes de fer al programa, i avui fem la primera passeta, diríem, és anar a tocar la porta de gent que ha estat cada dia als diaris, els hem vist per activa i per passiva, i que després han fet un gir a les seves carreres, han abandonat sobretot l'activitat política i s'han dedicat a una altra cosa, i han desaparegut del mapa, no? I viuen en un altre mapa, segurament més còmode, en el qual, doncs, no estan sotmesos a la pressió de l'opinió pública, perquè totes elles, en un moment o un altre, han tingut grans càrrecs. Avui estarà amb nosaltres algú a qui coneixeu molt bé, Joan Coscubiel. En pocs minuts estarà davant aquests micròfons. El divendres vinent vindrà el que farà conseller d'Obres Públiques, Econòmiques, Joaquim Nadal, i també en pocs dies ens acompanyarà Felip Puig, que va ser moltes coses, però també conseller d'Interior, no? És interessant veure com la gent arriba un dia que desapareix dels diaris i passa segurament, Nacho, a viure molt més tranquil·la, no?
Segur que sí, sens dubte. I totes tres persones tenen una llarga història en el
món. Home, tu Déu-n'hi-do també, ara ja, no? Tu també Déu-n'hi-do, no?
Jo fa 4 anys que sóc diputat.
No sí, tant. Home, però ets portaveu, amb la qual cosa estàs sortint a la tele pràcticament cada dia,
sí,
no?
Sí, no sé si cada dia, Toni, però sí, no, la veritat és que sí, és una situació segurament transitòria, però que notes el pes de la responsabilitat, efectivament, i el que tu deies, segurament és molt més còmode estar allunyat dels focus.
Clar. Quin és el secret per fer-ho bé? Quines ganes tinc de parlar això,
La prudència.
La prudència, no? En fi, imagino que arriben dies encara, Helena, molt potents amb tota aquesta història. Segurament encara queden molts titulars per conèixer, no? Hem d'estar una mica preparats per tot, no?
Sí, hem d'estar tots a les expectatives, a veure què va passant aquests dies, aquestes setmanes, conforme anem, coneguem més informació, a veure cap a on s'encamina tot això, tot el cas Pegasus en general, ja parlem de totes les persones afectades en aquest tema, i jo crec que hem de ser molt prudents. Com dèiem, tenim molt poca informació, i amb la poca informació que tenim, sisplau, siguem prudents, no cal deixem l'ambient polític, que per sort vivim un moment que semblava que la situació estava una miqueta més tranquil·la, més pausada, pel bé de tots els ciutadans catalans i catalanes, i esperem que es pugui mantenir així.
Ets optimista, Raimon? Molt breument,
No, optimista, jo el que... Però no prou com per saber, algun dia que també t'ho preguntes molt sovint tu, qui ho va fer petar tot, no? Doncs aquesta pregunta també seria molt interessant.
I amb quins interessos.
Exacte, no per
quins
això.
Interessos, no? En fi, senyores i senyors, un plaer, de veritat, tenir-vos amb nosaltres, Helena Díaz, Nacho Martín Blanco, Raimon Blasi, espero veure's de nou ben aviat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Fem una petita pausa, ens actualitzem, ens posem al dia i després Joan Coscubiela amb nosaltres per comentar la vida mateixa, no? I com és la seva vida en aquests moments. Tornem de seguida. Fins ara.